tiqui-taqui de l'Estel Migdia, amb el conflictòleg Xavier Pastor.
Dos minuts i mig que passen de dos quarts de tres de la tarda. És dilluns i, com cada dilluns a aquesta hora, és l'hora del tiqui-taqui amb el conflictòleg, politòleg, director del postgrau en resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona i professor de la Universitat Oberta de Catalunya. Xavier Pastor, què tal? Bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, Joan, bona tarda a tots.
Déu-n'hi-do, Xavi, la bomba que ens queia avui, la bomba informativa que ens ha donat el ministre de Presidència, Félix Bolaños.
Sí, senyor, això de la política ens té entretinguts, eh?
Va, per qui acabi de posar la ràdio o baixi de la Figuera ara mateix, ja ho sap que Pegasus afecta també, o així ho ha anunciat el ministre de Presidència, afecta també els telèfons mòbils del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i Margarita Robles, ministra de Defensa. Així ho ha anunciat, com dèiem, el ministre Félix Bolaños en una compareixença extraordinària cap a dos quarts de deu del matí, un espionatge, segons Bolaños, que s'hauria produït entre el maig i el juny del 2021, que hauria estat sense autorització judicial i que seria extern. Aquestes són les frases textuals i els primers detalls que n'ha donat a tot plegat el ministre de Presidència. A tot plegat, Xavier, què hem de pensar?
Mira, jo la veritat és que no ho tinc clar. És a dir, sembla més, deixeu-me que ho digui, sembla més una sortida endavant, una fugida endavant, i forma part com d'una espècie d'argument d'una fugida endavant, que no pas una cosa que puguis contrastar. Insisteixo, contrastar. La diferència entre una cosa i l'altra és que la gent del CityLab, aquesta gent externa que es dedica a fer això, ha rendit comptes, però rendir comptes pot dir-te exactament quan, on, qui i en quin moment. En canvi, si, com he dit aquest matí, això fa un òrgan que treballa pel CNI, i segons la senyora Robles això és secreto, ja m'explicaràs com podem realment contestar que això ha sigut veritat. No sé com es pot fer, que algú m'ho expliqui, no ho acabo de... No sé que es faci públic aquest informe d'aquest organisme que treballa pel CNI. És bastant difícil, no?
Jo he començat a programa, Xavier, si em permets, fent-me... fent-me bastantes preguntes que em suscita tot plegat. No. Si et sembla, les faig una mica i després et pregunto si creus que alguna rebrà resposta o no. Perquè tot plegat sorgeixen preguntes com: per què aquesta informació s'ha sapigut d'una manera tan ràpida en aquest cas i amb molta més diligència que en el cas dels 100 i escaig mòbils que afectarien part de l'independentisme i, com hem sapigut recentment, també part del periodisme? Però encara més, qui té tants calés per comprar tot un sistema informàtic que presumiblement poden comprar només els estats?
Correcte.
Hora d'analitzar també, deia, les frases del ministre Bolaños. Del ministre Bolaños: és un cas extern però sense autorització judicial. Això és textual, És un cas extern, sí, sí, però sense autorització judicial. La meva pregunta és, si és extern, per què cal autorització judicial? O a la inversa, si cal autorització judicial vol dir que no és extern. Uh-huh. Encara sobre la qüestió... per què encara no sabem si hi havia o no aquesta autorització judicial, i torno a la primera pregunta que em feia, en els casos coneguts fins ara? I en aquests casos sí que se sap. Uh-huh. En tot cas, un espionatge que ve del 2021 i que afecta tot un president del govern d'un estat europeu i tota una ministra de Defensa d'un estat europeu. I la meva pregunta és, no en sabien res fins ara? De debò? Sigui com sigui, el cas, com deia, és d'una gravetat extrema i, per mi, la gran pregunta, tant si és cert com si no és cert, tant si es confirma com si no es confirma, jo crec que tot es resumeix amb una sola pregunta. En mans de quina seguretat estem?
Correcte. I t'afegeixo una cosa. Com és que, si el CNI, en molt poc temps, és capaç de detectar que el president del govern i una ministra ha sigut espiada, com és que no ho ha dit abans respecte als independentistes? És a dir, ha hagut de venir algú de fora a assenyalar que espien independentistes, però algú de dins és capaç de dir que espies el president del govern? Hi ha alguna cosa aquí que no acaba de quadrar, sincerament, jo estic d'acord amb tu, i em preocupa molt. I afegiria un element fonamental, que ja saps que el llenguatge, perquè els que ens escolten, el llenguatge és molt important. I he llegit que deien, això que acabem d'explicar ara diu, no afecta les compareixences. És a dir, que sí que afecta, no? Si seguim el llibre aquell de No pienses en un elefante, del George Lakoff, que diu que precisament el que estan, amb aquesta paraula el que estan intentant és establir un marc mental de dir no afecta, però el que estan pensant és que sí que afecta, estan buscant que no hi hagi una afectació. No acaba de ser molt... I a més la pregunta última seria, i quin motiu té algú per espiar a Pedro Sánchez?
També.
Quin és el motiu? És a dir, què amaga o què pot amagar o què pot ser tan important per a Espanya per espiar a Pedro Sánchez? Si al final el que s'ha espiat bàsicament són independentistes i que la Robles ha deixat clar que el govern va dir, va justificar una miqueta aquest fet com va dir què tiene que hacer un Estado cuando alguien declara la independencia. Vam dir, home, us hem espiat perquè ens volíeu fer la guerra, ens volíeu trencar la unitat del país, no? Sí. Bueno, ens tenen molt distrets.
La meva pregunta era aquesta, eh? En sabrem alguna cosa de tot plegat? Alguna d'aquestes preguntes obtindrà resposta o és impossible?
No, l'altre dia al Twitter jo deia que afecta els independentistes, això està més que justificat per part del govern espanyol i per part dels partits polítics espanyols. Això acabarà amb algun tipus de pacte polític, que és el que s'està buscant. No sé, jo no hi confio gaire, sincerament.
Mira, Xavi, ara que em parlaves de Twitter, com saps, un dels darrers protagonistes polítics a través de la xarxa, a través de Twitter, es diu Josep Bou, regidor de l'Ajuntament de Barcelona, quan va publicar aquestes imatges del seu cotxe cremat per la part del davant, per la part del motor. Ell ho va qualificar gairebé d'atemptat terrorista. En fi, tothom va començar a fer bullir l'olla, diputats de Ciutadans, diputats del Partit Popular, que evidentment estaven consternats i com no podia ser d'altra manera, donaven aquesta imatge com a molt condemnable, però al cap d'unes hores sortia la informació, no només dels Mossos d'Esquadra, sinó de la Guàrdia Urbana, de dos cossos diferents policials, dient que tot plegat havia estat per una errada del mateix mecanisme del cotxe, que s'havia investigat, que l'informe anava molt per aquí, i compte, quan engegues el ventilador, tothom sap que esquitxa, però no l'apagues.
Sí, les repercussions, no?
T'ho dic perquè, Xavier, perquè Josep Bou li hem preguntat avui des d'aquesta mateixa emissora i ens ha dit això.
Dels agents no puc desconfiar mai. Però hem de saber com ha sigut elaborat aquest informe, qui l'ha firmat, bueno, i exactament com ha anat. Però sobretot, i el més important, que jo tingui aquest informe. I no el tinc, no me l'han donat. Per tant, no sé què ha passat aquí, no sé exactament en què es basa.
Bueno...
Dues persones rient.
Jo, sí, a veure, no, anem al, vamos al grano.
No, és sí que vull que m'analitzis molt això, el vamos al grano. Les màquines del ventilador. Quan tu engegues el ventilador, en fem-te davant i comença a esquitxar allò i després ja no hi ha qui ho pari.
Jo estic convençut, sincerament, que si aquest senyor té cotxe, aquest senyor té una assegurança, i la mateixa assegurança, com que ell voldrà que li paguin les desperfectes, la mateixa assegurança tindrà uns fantàstics pèrits professionals, molt professionals, independents, tornem al cas d'abans, que li podran dir exactament què ha passat amb el seu cotxe. Si algú l'ha cremat, és a dir, la ignició ha sigut externa o ha sigut interna. Punt i final. Joan, no hi ha gaire més. L'únic que passa és que ell... i ho diem així, tira la pedra dient una sospita que té que algú li crema el cotxe, deixem-ho així, i el problema és la repercussió que genera a nivell de Twitter, perquè la gent està molt posicionada, molt polaritzada a Twitter, i segurament el gran problema que tenim a les xarxes socials digitals avui és que la mateixa xarxa es parla molt dels algoritmes, però també la gent al final s'alinea amb la gent que és afí amb ell, en lloc d'anar a intentar veure què diuen, entre cometes, els contraris, o els adversaris, o els altres, diguem-ho així, els altres, per intentar veure què es diu i què es deixa de dir. Sí. El que queda clar és que, com a ciutadans, tenim una feina a fer molt important, que és intentar verificar al màxim possible tota la informació que la gent, o tots els comentaris que la gent publica a les xarxes socials. I hem d'intentar educar-nos en això, en aquest tema. Jo crec que és el gran tema, el gran repte que tenim perquè estem en la societat, en el segle de la comunicació. Hi ha pàgines web com maldita.es que no només analitzen qüestions de política, sinó que analitzen qualsevol cosa que s'hagi publicat a les xarxes socials. Per tant, jo convido a la gent, no és que tingui cap guany amb aquesta web, perquè és una web que pot visitar qualsevol persona, maldita.es, on sobre moltes informacions que es publiquen, aquesta gent es dedica a analitzar si això té algun tipus de veracitat o no. És a dir, es dediquen a analitzar. Que segurament també és una feina que feu els periodistes. I jo crec que avui per avui el repte més important, i jo crec que s'assolirà, és que els periodistes cada cop afinareu molt més amb aquest tipus d'informacions, que és una mica el que estem fent jo, no, Joan? Al final estem analitzant aquesta informació i veient que potser amb un pèrit professional d'una companyia d'assegurances això es pot solucionar.
Sí, sí, vindries així. Abans, però, una afirmació i una pregunta al respecte de tot plegat l'afirmació, perquè em veig ara que si no començaran a trucar, si no és el mateix senyor Bou, és gent afí o qui sigui.
Sí.
Des d'aquí és evident que condemnem absoluta i rotundament qualsevol missatge que hagi rebut el senyor Bou o qualsevol altra persona per les seves idees polítiques i que l'amenacin de qualsevol cosa. Evidentment, això és condemnable. Però és condemnable tant això com mentir davant de fets i proves.
Bueno, a lo millor, Joan, deixa'm que posi un... surti en defensa. L'home realment creia que li havien cremat el cotxe, però ha d'esperar. És a dir, vivim en una societat de la immediatesa que tot ha de ser immediat, i tot quan ens enfadem. I en lloc d'afirmar, contestar, denunciar, jutjar o atacar, potser el que hauríem de fer és preguntar què ha passat i analitzar què ha passat abans d'obrir un fil d'aquest tipus. Jo crec que les xarxes socials viuen d'aquesta immediatesa i d'aquest calentón, no?, de la gent que ràpidament sota prejudicis i idees establertes decideix comunicar una cosa, i el que ha de fer és pensar una miqueta abans.
Deia una afirmació i una pregunta, la pregunta anava per aquí, Xavier. Twitter no és més que això, que un gran ventilador?
Sí, és un accelerador. Per mi és un accelerador d'emocions, i si em preguntes per Instagram jo et diria que és un gran aparador, no? Un gran aparador de les coses que fem. Sempre boniques, mai dolentes, no? És un accelerador. Aleshores, el que necessitem en aquest moment és, d'acord, no podem anar més a poc, però potser podem pensar una miqueta més. I abans de dir el que et deia, abans de contestar, afirmar, denunciar, jutjar o atacar un altre, o posar o generar sospites, esperar-nos a veure què diu el pèrit de la meva assegurança, en aquest cas l'assegurança d'aquest senyor, a veure com va ser la ignició. I a partir d'aquí, que formuli les consideracions que cregui oportú.
Us explicàvem abans que el passat dijous en aquesta mateixa emissora us dèiem que l'abril del 2021 al mateix mes del 2022, és a dir, en tot un any, i segons dades de l'USAP, la Unitat de Suport de l'Alumnat en Situació de Violència, s'han comptabilitzat 843 casos de violència infantil, 305 dels quals són d'assetjament escolar entre el mateix alumnat, i el 59% d'aquestes violències, entre les que hi destaquen, atenció, masclisme o racisme, i han tingut lloc totes dins l'entorn escolar. Dades preocupants a l'hora de preguntar-nos quina societat estem construint de cara al futur. Avui dia mundial contra l'assetjament escolar, en volíem parlar tot pregat amb l'associació No a l'Acoso Escolar, que primer ens ha dit que sí, després ens ha dit que no, coses que passen en el món de la ràdio, però sí que en volia parlar amb Xavier Pastor, que és conflictòleg, i per tant, deixa'm preguntar-te, Xavier, si hi ha mètodes de mediació en aquest tipus de casos, en casos de mediació en cas d'assetjament escolar.
Sí, n'hi ha i s'apliquen. S'hi apliquen segurament no amb el volum i la quantitat que s'haurien de fer, però sí que s'apliquen. I hi ha escoles que menys i escoles que més, institut que menys i institut que més. Jo et diria que aquí hi ha com un còctel, no?, de coses que podrien funcionar millor, que segurament ja funcionen. És evident que és important el paper que tenen les famílies en aquest tipus de situacions. És un tema molt delicat. Aquest és un tema molt delicat i és un tema on hi han de posar-hi molts esforços. Perquè, com dius tu, amb les dades estem veient que això creix. I això és realment perillós. El tema de l'escola. Evidentment que hi ha protocols, perquè el Departament d'Educació, d'Ensenyament, ja, i les escoles els apliquen, però potser els equips de persones que hi ha al darrere de les escoles potser no estan, en general parlo, però preparats prou sensibilitzats i prou especialitzats. I parlo perquè conec casos molt propers de mares i pares que han tingut fills i filles que han estat assetjats i que et diuen que hi ha una certa laxitud a l'hora de pensar, a l'hora de posar-se a treballar en aquest tema. És allò de, són coses de nens. No, no són coses de nens. Hi ha autèntiques situacions de gravetat que fins i tot que porten a nens a intentar suïcidar-se o nenes associades. Per tant, sí, el que cal és aplicar-los. Aquests mètodes funcionen no només amb els implicats en aquest tipus de situació, és a dir, el que setja i l'assetjat, sinó també és molt important el grup. Al final, de tot això que passa no deixa de passar en grup. Ha d'haver-hi també persones al darrere, si m'ho permets, que estiguin d'alguna manera indirecta o directament ajudant a que això passi. Per tant, s'ha de treballar en grup. La participació del grup d'amics o el grup d'amigues que permeten o que creuen que això que està passant és una cosa que no és res, o que fins i tot li fa gràcia, o que fins i tot bueno, que és normal, no? Doncs això s'ha de treballar en grup. Per tant, és important denunciar-ho, que aparegui. O sigui, el problema segurament també, Joan, si m'ho permet, és que a les escoles li fa por aquest tipus de situacions perquè són conflictes. I això, d'alguna manera, malmet la seva imatge com a escola.
És mala publicitat,
però, Clar, però el millor que li pot passar a l'escola és tenir i aplicar aquests protocols, tenir aquesta gent especialitzada. Que no estic dient que l'escola sempre s'hagi de fer càrrec de tots. He començat parlant de la família. Però, fins i tot, hi ha aplicatius tecnològics avui que estan a mans dels nois i les noies que, de forma anònima, poden denunciar aquest tipus de fets. I se'ls ha de donar molt de valor, t'has d'estar preocupant d'aquestes coses. No has de fer veure que és una cosa que és normal. No, que és anormal. És a dir, que això necessita un esforç. I, per tant, aquest triangle escola-família, i quan parlo dels afectats i els implicats, tots els nois i les noies que formen part del grup i treballar-ho. I no n'hi ha prou amb els valors, perquè sota els valors, sota paraigua dels valors, passen coses molt greus, també, sinó que s'ha d'aplicar. I no només la mediació, sinó hi ha temes de pràctiques restauratives, temes de teràpies, tot el que sigui possible, però, evidentment, s'ha de treballar amb els nois i noies, i amb les famílies, i amb l'escola,
Quin error, Xavier, quin error durant tants i tants i tants anys haver dit això que ens deies. Jo crec que és el màxim error que s'ha comès. Són coses de criatures, això deixem-ho estar, que tampoc és tan greu. Aquestes tonteries i que ens han fet arribar fins aquí, amb aquests 800 casos, 800 i pico casos de violència a les escoles per any. Tot i això, bona notícia, se'n parla i se'n parla molt. Se'n parla molt més del que se'n parlava.
Molt bé, ha de ser així. S'ha de denunciar, s'ha de posar damunt de la taula, s'ha de saber exactament què s'està fent, no per culpabilitzar ningú, insisteixo, hem de separar les persones del problema, hem d'atacar el problema, i veure què més podem fer, què més es pot fer i que funciona a altres països, perquè jo t'estic parlant de coses que altres països funciona i altres coses que no, però provar-ho, i que les escoles li donin valor i que s'hi posin. És a dir, perquè no diré que li fa mandra, perquè no diré això, però sí que, d'entrada, els hi fa por.
10 minuts i ja arribem a les 3 de la tarda. Xavier Pastor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia com avui. De fet, cada dilluns en aquesta emissora i respondre una mica a totes les preguntes que ens fem per actualitats. Xavier, gràcies. Una abraçada molt gran.
Una abraçada. Escolta, avui no hem parlat de futbol ni del Barça,
Em deixes dir-te una cosa?
Digue-me.
Li deia a Xavi Toscano abans, quan parlàvem d'esports, quina il·lusió m'ha tornat a fer que s'hagi tornat a col·lapsar la web del Futbol Club Barcelona per la final de Champions femenina.
Ho he escoltat. És una gran notícia. Ho he escoltat. Sí, senyor.
Acabem bé el dia així, Xavier, una abraçada. Gràcies.
Igualment. A tu. Adéu, a vosaltres.